La finestra indiscreta.
Bé, tenim gairebé una hora fins als 3 de la matinada perquè continueu enviant o podeu també telefonar i dir-nos les sèries de televisió a les que esteu més enganxats. Està molt bé la llista perquè envieu també moltes coses que són de bon record, però molt especialment ens interessa què és el que esteu mirant ara, què seguiu atentament, què no us perdeu de cap de les maneres. Entre tots els que participeu en aquesta llista, sortejarem, abans d'acabar el programa d'avui, un llibre, un disc compacte i un DVD. Tot per una sola persona, una de vosaltres. 201-74-74, finestra@catradio.cat o catfinestra espai missatge al 7033. A quina sèrie de televisió estàs enganxat? Jo estic molt enganxat a la música de Bernard Herrmann, com l'oient que em va dir, poseu-me coses d'aquest compositor. Com això, Sin batir la princesa de la tapa rei Harryhausen, aquella de Los viajes de Gulliver, La isla misteriosa, o Jasó i els argonautes. Però no només podràs sentir això per sota, sinó que començarem amb un vals, el record d'una banda sonora com sempre. La segona hora de La finestra indiscreta té el gust de presentar-vos a Genevieve Bujold i Cliff Robertson, a Florència i Nova Orleans, a Brian De Palma i Paul Schrader, aquella pel·lícula que el 1976 va dur Bernard Herrmann per darrera vegada a la final de l'Oscar, amb vals inclòs i molta intriga i tensió. La pel·lícula Obsession, és a dir, Fascinació.
Thank you.
Una pel·lícula plena de malsons, fascinació, i plena de malsons, evidentment, Inland Empire. Cristian, el que t'havíem promès.
Ja, ja.
El que t'havíem promès, que ara podràs dir-nos exactament el què i per què Inland Empire, encara que se't fa reiterativa, per què sí Inland Empire? Per què?
Perquè, a veure, jo crec que Inland Empire, tal com el cinema de David Lynch, les pel·lícules més... potser parlant de Mulholland Drive i Carretera Perdida, que molta gent, jo s'han dit que les critica, perquè clar que perquè no s'entén res, perquè és il·lògica, perquè els personatges no se sap per on van. Jo voldria dir que les pel·lícules de David Lynch són pel·lícules més bé oníriques, on l'argument potser no és el més important, sinó l'agrupament que fa el David Lynch de música, d'ambientació, de personatges, de diàlegs foscos, de tot això, no? I això és el que fa gran, jo crec, el cinema de David Lynch. Jo sóc un gran fan, però jo no et puc dir que les entenc, les pel·lícules de David Lynch. És que no, jo tampoc les entenc. Però gaudeixo més sense entendre aquestes pel·lícules que no entenent un munt de pel·lícules que fan avui dia, però que no són gens interessants, perquè és sempre el mateix. David Lynch fa un cinema potser més com podria ser com un Dalí a la pintura, que ningú s'atreveria a dir que són una merda als quadres perquè no s'entén el que fa. O podríem dir un Miró o el que sigui.
Sí, més sí, o menys, sí.
Era no, això.
T'estava escoltant i t'estava deixant parlar perquè poguessis dir extensament el que et sembla. T'he de dir que és una gran decepció el que està passant amb aquesta pel·lícula de David Lynch, que no dubtis que és difícil, això està
sí,
clar.
No.
Mulholland Drive no era fàcil, precisament.
No, jo no dic que siguin pel·lícules fàcils pel gran públic, és que no són pel gran públic. Però clar, una persona no pot anar a veure una pel·lícula de David Lynch pensant que serà una pel·lícula que distret i que et distraurà, que et farà passar la tarda.
Com totes, diguem.
És per devocionals de David Lynch, clar.
El que passa és que Mulholland Drive va anar molt bé i a mi em comentaven l'altre dia, mira, concretament, els encarregats de la programació del Verdi de Barcelona,
sí?
Em deien, és que no han vingut ni els seguidors de David Lynch, és que no ve ningú a veure aquesta pel·lícula.
Clar, perquè jo has de ser molt incondicional. Si saps que és una pel·lícula que, d'entrada, que no entendràs res i que a més dura 3 hores... Has de ser incondicional el que dic jo, perquè no veus una pel·lícula així, una persona que no és aficionada, ja no al cinema, sinó al cinema, David Lynch.
El que em fa arribar a la conclusió que, malgrat tot el que diem, allò que diem a vegades, no?, és que les pel·lícules ho donen tot mastegadet, mastegadet. Tot s'explica 24 vegades. Els personatges al final es reuneixen i acaben de donar les pistes i les claus de tot, per si de cas algun espectador encara no sabia, no li havia quedat prou clar. I moltes vegades hi ha gent que diu és que tot això és com tractar-nos de persones incapaços de pensar una mica o d'endinsar-nos en el món dels interrogants, no? Sense problemes, no? Però es veu que sí que necessitem que ens ho expliquin tots 6 cops, si és possible, no?
Més que jo crec... Més que això, és que això ven més, una pel·lícula de mastegaleta, que no una cosa més arriscada, no? Però bueno, jo crec que el David Lynch una mica, tampoc crec que fes aquesta pel·li pensant que això és així i això és així. Jo crec que una mica ha fet el que ha volgut.
I
ha fet una pel·lícula més amb poesia fosca que una altra cosa, saps? Més que una pel·lícula A, B i C, saps? Ha sigut més una successió d'imatges que li semblaven interessants, a modus de collage fílmic, i d'alguna manera doncs ho ha fet pel·lícula i ens ho està venent. I jo et dic, a mi em va encantar la pel·lícula, em van passar les 3 hores en 5 minuts solament veient a la Laura Dern les diferents expressions, per aquests passadissos que passaven, la música, tot em va encantar.
Cristian, em sembles un apassionat del David Lynch i del cinema, i et diré que em sembles, a més, una persona que té una visió molt interessant, una gran inquietud i una predisposició, precisament, a fer-te tu mateix el territori, no? A no deixar que te'l donguin ja el camí obert, sinó...
Ja, una mica de personalitat, es podria dir.
Una mica d'aventura, no està malament de tant en tant, i de risc, no?, en definitiva. Tot i que hi ha gent que et dirà de seguida, oh, no, escolta, que la vida està molt cara, i jo quan vaig a veure una pel·lícula vull garanties, no?
Vale, sí, sí. Que... Però això no vol dir que la pel·lícula sigui lletja.
No, en absolut.
O sigui dolenta.
Intento entendre per què passa això, no? El que passa
no,
és que...
Sí, sí.
Jo crec que si la gent va a veure Carretera Perdida, va a veure Mulholland Drive, va a veure fins i tot L'Home Elefant, i altres, mira, la comentàvem abans, no? Sí. Doncs, per què no aquesta vegada compartir una altra vegada el viatge, el tripi, no?, amb el David Lynch.
Sí, no, sí, és que és veritat, és com una mena de viatge al·lucinogen.
Doncs això mateix, no cal prendre res, només entrar al cinema i tens 3 hores garantides de, no, de psicofonies totals, no?
Jo et dic una cosa, quan surti en l'Fnac me la compraré el primer dia.
Doncs jo et diré una cosa, sí, d'acord, molt bé, però amb la foscor que té la pel·lícula,
sí,
millor en cinema. Millor en cinema, com a mínim una vegada, com a mínim una vegada, eh?
Això sí, bueno.
Molt bé, Cristian, doncs escolta, mira, et llegiré una carta, que un correu que ha arribat de la Fatillera, i que lliga una mica amb tot això que deies, perquè va anar ahir a veure la sessió de l'Excèntric al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, unes entrades que vam regalar la setmana passada, perquè volia tornar a visionar una pel·lícula que es diu The Act of Seeing of One's Eyes, que no s'ha projectat gairebé mai. Diu... si algú que està sentint el programa va anar a veure-la també a l'auditori, li agradaria sentir la seva opinió.
Àlex, se m'acabarà la bateria, eh?
Ah, doncs no, m'acomiado de tu, tranquil·lament.
Vale, vale, ho dic perquè no em penses que sóc un mal educat i et penjo.
Així m'agrada, company. Doncs saps amb què et deixaré, que ho pots escoltar?
Amb què?
Amb una petició musical que m'havien fet, que és una peça que surt precisament a Inland Empire, que es diu Locomotion.
Ah, molt bé.
És un tema de la Carole King que interpreta a la pel·lícula, la versió que surt a la pel·lícula, Little Eva, la petita Eva. D'acord?
Molt bé.
Espero que tornis, Christian.
Sí, home, sí, ja trucaré un altre cop.
Això, això. Bona nit.
Molt bé. Vinga, bona nit.
I Locomotion.
La finestra, la finestra, la finestra, la finestra. Contempla, contempla.
Us segueixo informant de com van aquestes llistes de sèries de televisió que us tenen apassionats, enganxats, o que recordeu amb molt de gust. Preparant un nou espai del programa dedicat al tema que ben aviat sortirà a la finestra indiscreta. I seguim amb Perdidos, i Smallville, diu, tot i que no és la millor sèrie de la història, Per als amants del còmic, el Lex Luthor, interpretat per Michael Rosenbaum, és tot un luxe, més ric, complexa i creïble que els de les pel·lícules. I també Hermanos de Sangre, nou episodis per la història. El Pepo, l'escurçó negre i dimensió desconeguda. La Pierangela, que m'encanta. Té un nom que recorda el d'una actriu que es deia Pierangeli. Pierangeli, Anna Maria Pierangeli, crec. Dos metros bajo tierra, esclar, 94, i Sex and the City. I diu que ha vist totes les temporades de les dues sèries baixades d'internet. A casa som una mica piratilles, deu voler dir, clar. Però com es diu Pierangela, piratilles, clar. Un oient que felicita el Cesc Gai pel premi al Festival del Mar del Plata de la pel·lícula ficció. Crec que la seva peli, diu, és sensacional. És el Dani. Plena d'emocions i sentiments contraposats. I segur que la compraré quan surti en DVD. Per cert, una pregunta. Saps si la peli Waking Life es pot trobar en DVD? Ho mirarem. I una de nostàlgica, la Judit. Les xiques d'oro. Superagente 86 o 1999? El Josep Maria, sí, un altre vot per l'escurçó negre i pel nan roig i aló, aló. I per les nissagues de Star Trek, que moltes vegades ens hem quedat sense veure en totes les seves temporades, el mateix que amb Stargate. I no a la postura de col·locar un avís del que es farà després del programa o sèrie de televisió a la tele. Ja és prou aguantar l'indicador de la cadena per a sobre que et fotin la gravació. Quan tindrem les sèries que ens agraden i que TV3 i Canal 33 i ara K3 van emetre en els 80-90 en DVD, tant com en versió original com en català? I a les d'abans encara afegeixo Magnum, l'Espantaocells i la senyora King, Simon and Simon, i finalment una que per desgràcia no hem vist en català i que Televisió Espanyola va emetre incomplerta, MASH. Són 4:45 de 3 de la matinada i fins les 3 podeu enviar la vostra sèrie favorita i participar en el sorteig del triple regal del programa 2-1-74-74, si m'ho vols dir en directe, finestra@catradio.cat o catfinestra espai i missatge al 70-33. Quan arriba el Valentí Sant Juan, a punt, amb el seu espai i ràpids, que s'escapa el que explica.
sessiocontinua.com
sessiocontinua.com,
el primer portal en català de cinema.
Us acosta tota l'actualitat i les notícies més destacades del setè art
a la finestra indiscreta.
T'acosta el setè art
a la finestra indiscreta.
sessiocontinua.com. T'agrada el cinema?
Cinema.
T'agrada el
cinema?
El vius en català?
Català.
Català.
El vius en català. Què tal?
A partir dels anys 70 vaig començar a pensar que podia crear una mena d'imatges que poguessis disfrutar de la mateixa manera que es pot gaudir de la música.
Aquest paio que acabem d'escoltar és Brian Eno, un dels músics més decisius dels darrers 30 anys i, sens dubte, el personatge que ha aconseguit donar un nou so a les bandes més importants del pop-rock mundial. I és que ara aquesta espècie d'artista renaixentista arriba a Barcelona amb les seves propostes visionàries i audiovisuals. Brianino va començar com a músic picant ben alt amb la fundació de Roxy Music. No content, però, amb aquest més que destacable bagatge, les seves possibilitats d'innovar el porten ben aviat a refundar, o potser més ben dit a imaginar per primera vegada, el que ha acabat sent la música ambient. Però tot això passant, esclar, per ser el responsable de grups com U2, Dido, Coldplay o David Bowie, marcant sempre els artistes que ha produït un so personal al mateix temps que ha creat.
Tell me one thing.
La música que ens acompanya avui al reportatge de La Finestra Indiscreta i de sessiocontinua.com és tota responsabilitat de Brian Eno, que ara, seguint amb la seva voluntat d'anar més enllà i no encasellar-se, se n'inventa una de nova. La música, com sempre, hi té molt a veure, però en aquest cas el protagonista indiscutible és la imatge.
And I thought that just as if you, when you have a painting in your house.
Vaig pensar que quan tens una pintura a casa la poses a la paret, la penges i allà es queda, no canvia. De tant en tant li pares atenció. Oh, moltes gràcies. Tu segueixes amb la resta de la teva vida mentre la pintura segueix allà.
Com sempre, imatge i so van molt lligades en Brian Eno, un productor que es guia sempre per la seva intuïtiva oïda que l'ha fet participar en un grapat de bandes sonores.
Trainspotting. Ahora voy a reformarme y dejar esto atrás. Ir por el buen camino y elegir la vida. Estoy deseándolo. Voy a ser igual que vosotros.
Seven. Ernest Hemingway escribió una vez: el mundo es un buen lugar por el que vale la pena luchar. Estoy de acuerdo con la segunda parte.
Y tu mamá también.
¿De qué te ríes, pendejo?
Pensaba...
No te rías, putito. ¿Quién empezó?
Los dos, güey, estábamos pedísimos, cabrón.
¿Llevaba falda o pantalón? ¿Eh? ¿Qué calzones traía puestos?
La playa.
¿Crees que le dio el mapa a alguien más?
No lo creo.
Moulin Rouge.
A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend.
Però Brian Eno, el britànic, el sexagenari, el músic, l'inventor i el productor no s'aturen al camí. I és que ara també li hem d'afegir una nova faceta al seu dilatat currículum. Eno juga a crear atmosferes audiovisuals, mig arrencades de les arts pictòriques, però rescatant peces del món del cinema, això sí, amb la seva particular visió dels quadres que hauríem de tenir a casa nostra.
What you have to imagine is that your screen is being...
El que has d'imaginar és que la teva pantalla està sent usada no per explicar una història, que és el que normalment fan les pantalles, sinó per mostrar-te una pintura. I és una pintura que canvia tota l'estona, de fet, que s'intercanvia per altres pintures. I n'hi ha 77 milions d'aquestes pintures que estan produïdes per les combinacions i permutes de moltíssimes imatges carregades. Per tant, és molt difícil que vegis la mateixa imatge dues vegades, i si ho fessis, seria al cap de molt de temps. Això és un canvi lent de pintures.
La proposta de Brian Eno es titula 77 Million Paintings i arriba a Barcelona per estar-s'hi fins al 24 de març a la FNAC del Triangle, després de passejar-se per Londres, per Venècia, per Tòquio i per Milà. Tot plegat un luxe que no us hauríeu de perdre de cap de les maneres.
This piece really arose out of an idea of trying to make...
Tot plegat sorgeix de la idea d'intentar aconseguir que aquells treballs que només pots veure en instal·lacions habilitades per aquests muntatges estiguin disponibles en aquests contextos. Les instal·lacions on es combina pintures de llum són difícils de veure perquè ets tu que has d'anar a elles i un cop la instal·lació s'acaba ja no existeix més. Per tant, la idea de fer una versió permanent i mòbil perquè puguis tenir la instal·lació a casa.
That you could have at home.
Per cert, que si voleu veure el vídeo sense passar-vos pel triangle, el podeu rescatar de la secció de videoclips de sessiocontinua.com.
They spun a web for me. They spun a web. They spun a web for me.
La finestra indiscreta.
I La finestra indiscreta ja té podcast. I La finestra indiscreta ha afegit a la llista d'aquestes sèries enganxifoses, perquè esteu enganxadíssims a elles, en els últims minuts, Doctor Alaska, House una altra vegada, Grey's Anatomy, Padre de família, el Simpson, no ens oblidem dels dibuixos, és clar. Star Trek, diu un altre, i un altre apunta pels anglesos i recorda l'humor elegant i surrealista dels Monty Python, els Flying Circus i els joves, és clar. Fins als 3 encara tens temps, eh? Perquè nosaltres ara estem trepitjant terreny clàssic i derivem cap a un territori de cinema negre amb policia molt fastigós que es diu Orson Welles, acompanyat d'una dama envellida que es diu Marlene Dietrich. I això ens recorda que la Filmoteca 7 de Mal del 1958 és pel·lícula que serà projectada dimarts a les 10 del vespre. La darrera obra mestra americana d'Orson Welles.
Has estado echando las cartas, ¿no?
Revisando las cuentas.
Vamos, adivíname el porvenir.
Ya no lo tienes.
¿Qué quieres decir?
Lo has agotado completamente.
Y abans d'anar al territori Buenos Aires, atents, atents, perquè a la Filmoteca un primitiu de Fellini, que es diu El Jeque Blanco, demà a les 7 de la tarda, avança una mica més en el recorregut del neorealisme cinematogràfic que estan fent en format de cicle cada dilluns a la seu que ben aviat deixarà de ser-ho d'Avinguda de Sarrià de Barcelona. El Jeque Blanco, atents que ve la pregunta, perquè encara tenim temps per un últim intent de que hi hagi una tercera persona que guanyi el triple premi. Entre les 7 primeres persones que ens telefonin al programa per dir-nos com es deia i com s'escriu el nom de la dona de Fellini. Com es deia i com s'escriu exactament el nom de la dona de Federico Fellini. 93-201-74-74. Només val per telèfon. 93-201-74-74. Entre els 7 primers que ens ho diguin i ens ho diguin bé, llibre, DVD i CD. El Jeque Blanco, de Nino Rota. Nino Rota, característic, en aquest cas, el Jeque Blanco. Joan Biosca, benvingut com sempre al programa des de Buenos Aires. Bona nit.
Hola, bona nit. Aquest cap de setmana ha estat especial pel productor musical argentí Gustavo Santaolalla, que ha rebut el reconeixement dels seus compatriotes en el Festival de Cinema de Mar del Plata, una ciutat costanera d'aquí de l'Argentina molt famosa per ser precisament un destí turístic d'estiu important i amb un festival de cinema ja força tradicional. Santaolalla, recordem-ho, va rebre l'Oscar fa uns dies per la música de Babel a Los Angeles, un guardó del màxim nivell que no l'ha fet emocionar tant, ha dit ell, com el reconeixement dels seus. El sentim.
Saber quiénes somos, de dónde venimos, creo que nos ayuda a entender mejor y a vislumbrar quiénes eventualmente podemos ser y hasta dónde podemos llegar. Entonces estoy profundamente honrado de hoy aquí en este festival tan nuestro recibir un premio, que una distinción que lleva el nombre de uno de los más grandes músicos de la historia. Es para mí un gran honor y espero poder seguir representando con dignidad y con calidad a este mi país, la Argentina. Gracias.
Cal destacar també que a concurs en aquest festival de Mar del Plata hi ha pel·lícules catalanes a la secció oficial. Són Honor de Cavalleria d'Albert Serra i Ficció del director Sesgai. Esperarem, doncs, a saber quins són els guanyadors finals de la secció oficial d'aquest festival de cinema de Mar del Plata, a veure si tenim sort i alguna d'aquestes dues pel·lícules catalanes, doncs, aconsegueix alguna nominació o algun premi en aquest cas. Cal destacar també el bon recorregut i èxit que està tenint una de les novetats cinematogràfiques dels darrers mesos. És la pel·lícula Hamaca Paraguaya, un film que ja hem comentat aquí a la Finestra Indiscreta i que ha estat tota una fita històrica en la quasi inexistent cinematografia del Paraguai. Doncs bé, en els darrers dies aquesta pel·lícula ha sumat un nou premi, ja que ha estat guardonada com la millor pel·lícula llatinoamericana de ficció al Festival de Cinema Contemporani de Mèxic. Doncs bé, amb aquests dos apunts posem punt i final a aquesta connexió des d'aquí, des de Buenos Aires, tot repassant algunes qüestions pel que fa al cinema llatinoamericà. Adeu-siau, bona nit i fins la setmana vinent.
Bona nit, Joan Biosca. When our wings are cut, can still fly? Els Cronos Quartet interpretaven la peça de Gustavo Santaolalla, dos Òscar a la millor banda sonora recents i 21 grams més antiga demanada per un oient. L'actor de Romer, l'actor de Patrice Chéreau, el protagonista de Gabriel, ell és Pascal Gregory.
Y me resultó tan conforme a mis ideas que no lo dudé un instante y sucumbí a sus encantos.
Todos mis amigos dijeron que estaba demasiado enamorado, pero ya lo había dicho yo antes. Pienso que todo hombre se enamora al menos una vez en la vida, y aquella era la auténtica primera vez.
Pascal Gregori, bona nit, benvingut a Barcelona, moltes gràcies. Benvingut una altra vegada. Recorda les visites teatrals?
Ah oui, absolument, la dernière fois c'était au...
Sí, l'última vegada que vaig venir va ser al Mercat de les Flors amb una obra que representàvem amb Patrice Chéreau com a director, i era La solitud dels camps de cotó de Bernard-Marie Coltès. No sóc gaire donat amb les dates, per tant, la data precisa sí que no la recordo.
Chéreau i la pel·lícula que ha presentat a la Filmoteca en el cicle que li dediquen a l'Institut Francès és Gabriel.
C'est très intéressant, Gabriel. D'abord parce que ça vient de...
Sí, Gabriel és una pel·lícula molt interessant. De fet, és una adaptació d'una novel·la de Conrad, que es diu El retorn, i posa en escena una parella, el marit, que sóc jo, i Isabelle Huppert, que fa la dona. Chéreau volia que treballéssim junts amb Isabelle Huppert, però vam haver de crear el paper de la Isabelle Huppert, perquè evidentment el paper existia en l'obra, en la novel·la, perquè era més història d'una parella, però era absolutament, no apareixia en escena, sinó que simplement era el marit el que explicava la seva dona. I per tant sí que és una parella com si fos una representació ideal d'una obra de teatre a duo, però també s'ensenya al personatge la part més oculta, la part que només trobaríem entre bambolines en el teatre. Per tant, és teatre i és cinema alhora, i sí, efectivament, com vostè deia, potser és una nova manera de fer cinema, per què no? Crec que s'ha inspirat molt en el cinema mut, Chéreau, en fer aquesta pel·lícula, perquè va posant rètols amb què descriu l'acció, que ha tingut lloc, que tindrà lloc o que està tenint lloc, i això realment no ho ha fet gairebé ningú, és una cosa molt novedosa.
On le voit pràcticament pas au cinéma, enfin très 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 rarement, je pense.
Senyor Gregori, la veritat és que jo penso que Chéreau és un realitzador radical, cada vegada més, i lliure cada vegada més, i precisament per això té menys condicionants que la majoria de cineastes a l'hora de buscar i fer servir qualsevol sistema per expressar el que sent, no?
C'est vrai que un metteur en scène est un être solitaire.
És cert que un director sol ser un ésser molt solitari, que necessita conèixer gent, un director i un artista, com és el cas de Chéreau, ha anat triant tota la seva obra, tant dels autors que ha triat pel teatre com el cinema, tota la seva obra, diguem-ne, es basa en com fer que la gent es pugui viure junt, pugui fer que l'home no sigui tan solitari, i es pregunta sempre per què no funciona, per què no s'entenen la gent, per què no parlen, i això en un sentit molt ampli, no només entre un home i una dona, o dos homes o dues dones, sinó també a nivell de pobles, d'ètnies, de cultes, per què no es parlen, no s'entenen més. Què han fet a la vida els homes perquè no funcioni tot això? I precisament jo crec que aquesta solitud que senten els directors, ells necessiten expressar-la, necessiten un portaveu que sigui un actor o una actriu que pugui transmetre aquest missatge al món, a la humanitat. Per què m'ha triat a mi? Això sí que no ho sé, potser li haurà de fer la pregunta amb ell si un dia se'l troba. A més, jo era una persona que no li agradava, per tant potser també un repte per ell de dir mireu què he fet d'aquest home que no m'agradava per fer un actor tan fantàstic. Potser també hi ha una part física, potser és el meu físic el que li interessa amb ell, però repeteixo, això li haurà de preguntar amb ell directament. Potser és el misteri de l'actor, el que és més lleuger de mi o el que pot semblar més estrany, i coses que ell no tenia, per tant hi havia una mena d'intercanvi. Ell era una persona molt més profunda, molt més seriosa, molt més greu en algun sentit, i jo aleshores, tot i que ara he canviat, jo aleshores era una persona molt lleugera, molt frívola, i per tant és com s'ha anat teixint aquesta alquímia entre tots dos. I ens hem Ens hem entès molt bé. Hi ha hagut una mena de fusió amb nosaltres a la vida en general, fora del teatre i del cinema. I això suposo que és el que passa en alguns casos entre un director i un actor, una actriu.
Je pense être le reflet de ses fantasmes.
I penso que sóc el reflex de les seves fantasies.
Si em permet dues preguntes més, senyor Gregori. Vaig entrevistar a Patrice Chéreau quan es va estrenar Gabriel i li puc dir que va dir que havia estat per ell és a dir, que no hagués pogut fer mai Gabriel sense Pascal Gregory. Era inimaginable per ell. Fa 3 anys o 4 vaig entrevistar també Isabelle Huppert, no havien fet Gabriel encara. Li vaig preguntar un moment donat quins actors o professionals o companys del cinema francès valorava més. I entre 2 o 3 noms que em va dir en un moment donat, i per cert, cherchez Pascal Gregory, és a dir, busqui a Pascal Gregory i les seves interpretacions. Ara han fet Gabriel junts, han treballat junts diverses vegades. La primera pel·lícula que va fer crec que era Docteur François Gaillan, una pel·lícula de Manny Girardon, i era també Isabelle Huppert fent el paper de la filla l'any 75. Això vol dir que és gairebé com, de cop i volta, des de Gabriel podem mirar tota la trajectòria cinematogràfica de Pascal Gregory i ella, no? Com veu a Pascal Gregory i Isabelle Huppert l'any 75 i què ha passat fins ara?
No, mais vous parlez de Docteur Françoise Gaillan, mais j'avais pas de scène avec elle.
En la pel·lícula Doctora Françoise Gaillan no teníem cap escena junts, per tant no ens vam conèixer. Jo no sabia qui era com a actriu, elles tampoc sabia qui era jo, evidentment. Érem molt joves, tots dos alhora, suposo que més o menys devem tenir la mateixa edat, i jo tenia un paper minúscul, però ella tenia un paper important, era la filla de la protagonista, Denis Girardot. I per tant ens hem creuat en 4 pel·lícules, que és Les Sœurs Brontë, en la qual jo faig el seu germà, el paper del seu germà, La Vie Promise d'Olivier Dahan, que és qui ha rodat ara La Môme, sobre Edith Piaf, suposo que encara no ha arribat aquí als cinemes, i per tant tenim una trajectòria molt complementària. Jo de fet diria que si fos actriu potser m'hagués agradat ser Isabelle Huppert. Per tant, jo, si repassem una mica la trajectòria, he fet el seu amant, La Vie Promise, el seu germà en Les Sœurs Brontë, el seu marit en Gabriel. Per tant, la propera vegada què faré? No ho sé, potser el seu pare.
Son père.
Una última pregunta. Realment, a la vida d'un actor com vostè, haver treballat amb Romer és tan diferent que haver treballat amb Luc Besson o amb André Téchiner. Són mons, potser, tots indispensables, complementaris, experiències que fan que no es produeixi la rutina, probablement, no? Perquè són realment mons absolutament divergents, no? Si mencionaré a Raül Ruiz és perquè Le Temps Retrouvé, l'adaptació de Marcel Proust, era com Gabriel potser una d'aquelles pel·lícules que gairebé impossibles de realitzar si no és amb una gran valentia per saltar-se les normes i trobar la manera radical de, no de reconstruir tot allò, sinó a vegades de jugar una mica amb un ambient, amb els personatges i potser trobar més l'essència, no?
Ça c'est vrai, avec le film de Raoul Ruiz, Le Temps Retrouvé, on a vraiment l'impression d'être, c'est vrai, c'est juste.
És cert que Raoul Ruiz, en El Temps Retrouvat, ens ha fet sentir com si participàvem en una obra essencial. Essencial perquè mai, excepte Schroeder, sobre l'obra de Proust. L'obra de Proust és molt difícil, fins i tot hi ha un guió de Visconti que mai s'ha rodat. Per tant, jo crec que és com una mena de cosa estranya, això de Proust, que fa que la seva obra és gairebé impossible d'ensenyar al cinema. Raúl Ruiz segurament ho ha aconseguit a través d'una mena de metàfora, com si ho agafés pel darrere, i gairebé sense que Proust se n'adonés. Per tant, és una obra essencial, tant al cinema com per l'obra de Proust en general. I crec que cada cop que un actor té la sort de treballar en una obra literària, com és el cas també de Gabriel, que és una novel·la de Conrad, és dir que som un personatge imaginat per un geni, i això és fantàstic i és com una adulació, és una cosa que ens fa bé.
No el molestem més, senyor Gregory. Moltes gràcies per visitar-nos. Bona sort, bon chance. A la prochaine.
Muchas gracias.
Molts noms del cinema han passat pels nostres llavis aquesta nit i encara ens queden uns minuts. Entre d'altres, abans hem dit Orson Welles i ara hem parlat de Marcel Proust i de Raül Ruiz, evidentment, i hem mencionat a Fellini i també a una dona molt important en la seva vida, que sé, és la seva dona, o va ser la seva dona. I jo he preguntat a veure si algú volia jugar-se-la a intentar guanyar el triple premi del programa dient-nos qui era aquesta dona i com s'escriu exactament el seu nom. I a veure si la Pilar ho encerta, o l'Albert, o el Joan, per exemple. Pilar, hola, benvinguda i bona nit.
Bona nit.
Pilar, com estàs?
Molt bé.
Mira, feia molt de temps que no ens sentíem, eh?
Que sí, però els escolto.
Bé, m'alegro, me n'alegro. Doncs...
Julieta Massina, amb sí? dos S's.
A veure, com escriuries Julieta, tu?
Julieta, amb dos T's, i Massina, amb dos S's.
D'acord, o sigui que... Tu diries Julieta amb dos T's i Massina amb dues S's.
Sí.
A veure si tens sort. Albert, hola, benvingut i bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit, Albert. Com ho tenim, això?
Home, doncs jo em sembla que ho tinc bastant bé.
A veure.
Anna Massina.
I Júlia Anna Massina?
Sí, aquest és el nom verdader.
Sí, però com s'escriu, això?
El nom artístic d'ella?
Sí.
Julieta, amb dos T's,
sí?
Massina.
Amb una S o dues S?
Una S.
Una S. Bé, en això es contradieu amb la Pilar, eh?
Sí.
Atent, atent, que a veure el Joan què ens dirà. Joan, hola, benvingut i bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit, Joan.
Què tal, com estàs?
Bé, bé, bé.
Bueno.
Escoltant-te, a veure què diràs.
Doncs pues mira, jo escriuria Julieta.
Julieta?
Sí, amb... normal, sense dos T's ni res, i sí. Messina amb dos S's.
Messina, Massina o Messina?
Me.
Messina.
Sí.
Amb dues S's.
Amb dues S's.
Bé, Julieta Massina, Julieta Massina, protagonista de Julieta dels Esperits, Les nits de Caviria, L'Estrada, també surt el Jeque Blanco, per cert, el personatge de Caviria ja surt el Jeque Blanco, era la dona de Fellini, correcte, correcte. Però, hi ha només una persona que ho ha dit bé, això, eh?
Una persona?
Només una persona, Blanca.
I ha sigut?
Ha sigut Pilar, atenta que no, eh?
No.
No, Joan, que no, eh?
Bueno, ha sigut l'Albert.
L'Albert?
L'Albert, sí. Ja he dit.
L'Albert ho ha dit bé, dues T's i una sola S.
És que hi havia diverses combinacions.
Clar, és que, a veure, com allò que passa sempre amb Pasolini, que li posen dues S's
sí.
i només és una, sí. només és una.
De qui ha caigut?
Julieta Massina amb una S només.
Amb una.
Albert, felicitats.
Bueno, no és massa mèrit meu, però bueno...
Ah, no? Què vols dir? Que has consultat algun lloc?
Ah, tinc un diccionari d'actors aquí una mica antic, però...
Això no ho diguis, home.
Escolta, tot el sistema són vàlids, eh? Només faltaria. Albert, Pilar, Joan...
Que tinc temps de fer-te una pregunta.
Sí, clar que sí, digues.
Mira, m'agradaria que em trobessis d'una pel·lícula molt antiga...
Sí?
El vals als patinadors.
Ah, però que sortia una pel·lícula perquè no va ser fet per la pel·lícula, oi, Pilar?
No, jo diria que era de Beyerdahl. I la ballava una noia austríaca campiona de patinatge artístic que es deia Sonja Heine.
Sonja Heine, sí, o
sí,
Sonja Heine. Em
sembla, Heine. Eh?
Sí, sí, no, la patinadora era com l'Esther Williams, però sobre gel.
Ah, exacte.
Diguem-li, sempre feia el mateix, patinar.
A fer?
Sí.
Ara, actualment, no segueixo cap sèrie. Perquè m'esclavitzen.
I vosaltres?
I em fan odiar el que truca mentre escolto.
I vosaltres, Albert i Joan?
Però, espera't, m'hi he seguit tota i em va agradar molt, Carcel i Carcel.
Molt bé. I vosaltres, Albert i Joan?
Jo, Frasier.
Tu qui ets?
Joan.
Joan Frasier. Molt
sí.
bé. I tu, solament, Albert?
Jo, de pel·lícula antiga?
No, no, de sèrie de televisió actual. Veus alguna?
No.
No? Doncs el Joan queda incorporat també a l'altre concurs de la nit, d'acord?
Molt bé.
Bona nit, Pilar.
Gràcies.
Bona nit, Albert.
Bona nit, Joan.
I bona nit, Joan.
Escolta, Àlex.
Sí?
Aquell senyor que feia, que va fer mort en Venècia...
Dirk Bogarde?
Sí, aquest xicot és mort ja.
No, i tant. Ja fa uns quants anys, eh? Més de 10, eh?
Estic en un altre món, també.
No, de xicot res, perquè ja estava molt, molt granadet, pobret meu, però sí que es va morir ja, després de fer del dir nostalgí, malauradament, perquè era un actor extraordinari, clar. Sí, sí, va morir fa ben bé 10 o 12 anys, com a mínim. No sé, ja t'ho miraré exactament, si vols,
Àlex,
eh?
Àlex, sí. Digue'm, Mercès, Àlex. Àlex, quan tu has referit a pel·lícules de la tele...
Sí?
A sèries.
Sèries, sí.
Ah, sèries, sí, que en segueixo.
Ah, doncs digue'm una, si vols. Bueno,
mira, el CSI, per exemple.
CSI,
però quin
és la que
t'agrada? CSI, perquè hi ha molts CSIs,
clar, hi ha molts CSIs.
Tens el Miami, CSI. No,
el Nova York, el Nova York.
El de Nova York?
Bé.
Molt bé, d'acord. Molt bé, Blanca, gràcies, eh? Bé, doncs, bona nit a tots tres. I anem a resoldre els altres dos concursos de la nit ràpidament. D'una banda, senzillament, per tota aquella gent que han estat 26 persones que ens han dit avui les sèries a les que estan enganxats, Blanca, has de triar un número de l'1 al 26?
Direm... el 14.
El 14. Tu mateixa, el 14 es diu...
A veure... Es diu Pepo.
Pepo. Es diu Pepo i ha dit que ell seguia o li agraden L'escurçó negre i Dimensió desconeguda. I ens queda el concurs musical. El concurs musical de 5 temes.
Que avui Déu-n'hi-do, eh?
Ah, sí, sí, però tothom per correu, però han dit unes coses molt rares, molt rares. I només hi ha 3 persones que ho han encertat de ple i una altra que ha donat una resposta que no és la que teníem pensada,
però
que és correcta, perquè ens ha dit que la primera era francesa i les altres 4 americanes. I és veritat. Eren... El gran azul, tomàquets verds fregits, El color del dinero, La mujer de rojo i La pantera rosa. I què és el que és estrany aquí al mig?
Home, doncs que totes tenen el títol amb un color.
Menys una que només diu El color del dinero. Blau, verd, roig i rosa i El color del dinero. Per tant, la tercera. De l'1 al 3, ràpid.
A l'1.
A l'1?
Sí.
Doncs el Ferran és el guanyador. Fins la setmana que ve.